Desperta, que és aquest nou espai on començarem a conèixer doncs, alguns termes de la psicologia que potser a vegades no estem acostumats a tractar. I avui anem a parlar sobre un tema molt important que cada vegada més es parla i que és importantíssim dur-ho a terme correctament, que és la responsabilitat afectiva. I com sempre ens acompanya la Montse Fernández, que ella és la directora d'AUE en Psicologia i també psicòloga. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
I també la Carola Aguirre, que també forma part de la direcció d'AUE en Psicologia. Bon dia.
Bon dia.
Què tal?
Bé.
Expliqueu-me, què és això de la responsabilitat afectiva? Perquè abans fora micro parlàvem de que comença a estar cada vegada una mica més extès, com a mínim el conèixer el concepte, no?
Sí.
Perquè dur a terme el que toca encara no del tot, però...
És veritat, conèixer el concepte és fàcil, però portar-la a terme realment s'ha de conèixer més bé a un mateix i el context.
Doncs explica'm, què és això de la responsabilitat afectiva?
A vegades ens relacionem d'una forma automàtica, sense pensar en la importància pels altres i com pot afectar les nostres paraules i accions. No podem dir tot allò que ens passa pel cap. El que parlem, el que fem, tant verbal com no verbalment, té un impacte a la vida de l'altre i a la seva estabilitat emocional. La responsabilitat afectiva és l'ètica de les relacions humanes, de totes les relacions humanes, dels vincles familiars, d'amics, parella, vincles profuns, efímers, llargs, curts...
Clar, perquè moltes vegades, perdona aquest tall, parlem, pensem que responsabilitat afectiva només inclou a la parella. Ostres, doncs... Hem de veure com diem les coses, com parlem, com ens relacionem amb la parella, però clar, tenim un munt de relacions més, com són que si les d'amistat, les familiars, etc, que també és molt important veure com ho podem fer, no?
Sí, fer un vincle de confiança per poder estar bé amb l'altre, no? Per poder crear una relació estable, amable. Igualment, el més important de la responsabilitat afectiva del que parlarem avui és aprendre a parlar intentant causar el mínim d'impossible. I també relacionar-nos des de la comprensió, transmetre empatia i amb un llenguatge assertiu.
Jo faig una pregunta, és fàcil?
Home, has de posar molta pràctica, és com tot, però també és com molt veure o escoltar-te el que està passant a l'altre i el que està passant a tu quan ho fas, quan intentes fer, tant quan intentes reconèixer el que a ti t'està passant, com veure que amb l'altre el que tu has dit acaba de fer mal i com reconduir això. El millor és estar com molt interioritzant molt perquè això no succeeixi, perquè és veritat el que parlaven abans, que no és fàcil. Anem molt automàtic, sense pensar que l'altre té una vida, té una família, té uns problemes i que a vegades no senten bé segons quina conversa.
I es va aprenent, és a dir, un cop ho anem practicant, surt més fàcil, surt més automàtic, això de preocupar-nos per com li pot sentir el que li digui a l'altra persona, d'anar amb més compte, de pensar que no només estic jo i el que jo penso?
Per mi, sí, perquè és un exercici que té com un mirall, que també retorna que l'altre parla bé, no? Si tu somrius, l'altre somriu. Normalment hi ha experiments que dius que si tu tens una bona aptitud és molt complicat que l'altre es retorni com un llenguatge més agressiu, més invasiu. Però sí que és veritat que una vegada assajat i comprovant que això funciona, que funciona en ti i funciona en els altres, s'interioritza i acabem quasi parlant i pensant des d'un lloc on l'altre existeix, no només jo. I sí que es pot fer. No és fàcil, ja ho parlàvem ja cap al final, també ho volíem dir, que és un exercici que no és fàcil d'interioritzar, però que es pot fer. A més, si fas teràpia, tu curres una mica...
Si tu veus que ho estàs posant en pràctica i que surt bé, és agraït per tu de dir, ostres, doncs mira, tinc una millor relació amb algun familiar, amb la meva parella i tal, no?
Sí, perquè al final del que es tracta és de cuidar-nos mútuament. Jo t'haig de donar un missatge, per exemple, t'haig de dir, escolta, has fet una cosa malament a la feina, aquest email que has enviat ha provocat un caos amb un client, bla, 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 i t'haig de fotre bronca. Si aquesta mala notícia que et dono, estem posant un exemple del món laboral, que és dels més hostils i on hi ha menys responsabilitat afectiva. Sí. Si aquest missatge jo intento donar-te'l, no des de la ràbia i la ira que m'ha provocat aquest error teu, intento donar-te'l des del respecte, des de l'assertivitat, articulant un missatge ferm i clar, però no agressiu. Mm-hmm. Bueno, t'estic donant una mala notícia, però també t'estic cuidant d'alguna manera. I m'estic cuidant a mi perquè no m'estic deixant portar per la ira en aquest moment. Al final, la responsabilitat afectiva es tracta de mesurar l'impacte que tenen les teves paraules en l'altre i causar el menys dany possible. I bueno, jo, donant aquest missatge d'escolta, ho has fet malament, has enviat un e-mail, el que sigui, no? Has provocat un error, si la meva part del missatge està ben feta, està ben organitzada, articulada i expressada, com t'ho prenguis tu, llavors ja és cosa teva. Mm-hmm. Però jo intentaré ajudar-te i cuidar-te mentre et dono aquesta mala notícia.
Clar, intentar posar almenys, com a mínim, la bona fe i les ganes de,
exacte,
de que no vagi a, que no sigui un missatge dolent. Sí.
Correcte, sí, sí.
Uh-huh. Anem a més temes, va. Quan sorgeix aquest terme? Anem a parlar una mica d'història, perquè ara està, com comentàvem, a primer ordre, de com es comença a parlar molt del tema, però és un tema que ve de lluny, no?
Sí, mira, és un tema que ara, avui dia, està molt de moda, però realment té els seus orígens en els anys 80. Uh-huh. I fins i tot una miqueta més enrere. En els anys 70, amb tot el moviment hippie, feminista, que comencen a prendre importància, els dos, i tots dos qüestionen el model tradicional, l'heteropatriarcal, uh-huh, monògam i fidel. A partir d'aquí, després dels anys 80, que es comença a parlar de relacions poliamoroses, parelles LGTBI, tot el que és no normatiu, uh-huh, i fins i tot l'amor que no té implicacions romàntiques, no? Los rollos d'una noche de tota la vida. Totes aquestes coses se'ls comença a donar valor i se'ls posa en un espai on bueno, se'ls diu, escolta, això no és normatiu, però es mereix el mateix respecte que una relació posem normal, entre moltes comilles. Uh-huh. Bueno, hi ha un llibre molt xulo que de l'any 97 que es diu Ética promiscua, una guia pràctica per al poliamor, les relaciones abiertas i altres aventures, on les autores defensen això, no? Expliquen que ha d'existir una responsabilitat i una manera de fer clara i honesta les coses, sigui en la relació que sigui. Sigui en el padre de tus hijos, uh-huh, sigui en el poliamor, sigui amb la veïna del costat. Vull dir, sempre hem de cuidar a l'altre, i que una relació sigui curta o efímera no li treu valor per posar aquesta intenció de cuidado. Uh-huh. I, bueno, i a partir d'aquí sí que el terme avui ja s'ha fet molt popular, però té una història xula darrere.
Clar, perquè és el que dèiem, moltes vegades doncs, aquesta responsabilitat afectiva, a vegades sí que la tenim amb la parella, però moltes vegades amb familiars no, amb amics tampoc, i no li donem la importància que es mereix una persona que també forma part del nostre vincle, del nostre cercle, de que ens estimem, també.
Sí, correcte.
Mm-hmm. Anem amb més coses. I una altra és parlar d'això, relacions cap als altres. Però també hem de pensar una mica en nosaltres. Qui és el responsable de la nostra felicitat?
Nosaltres no som responsables del món, mm-hmm, intern d'un altre. Podem empatitzar amb una persona que està en un moment vulnerable de la seva vida, que té problemes, podem estar allà, compartir, uh-huh, donar-li suport, però el que no podem nos fer càrrec és de les seves reaccions, de les seves emocions, de com reaccionen, inseguretats i responsabilitats que no són nostres, sinó d'aquesta persona. Posem un exemple per, uh-huh, les relacions de parella, que en realitat són de les més... el que tu dius, que el vincle és més profund i normalment sempre procures que funcioni, no? Però sí que és veritat que a vegades et trobes amb una parella doncs que té inseguretat i que ve d'altres relacions que no han estat molt còmodes i et trobes que desconfies, no? I, uh-huh, doncs surts a la nit, arribes tard i a l'altre, al dia següent, que si està enfadat, que comença amb... és que la relació no t'importa, és que jo no t'importo, si t'importés doncs no sortiries cada dissabte amb les teves amigues, perquè jo necessito que tu estiguis aquí, uh-huh, no et poses al meu... Fins i tot has de poder canviar per mi. Òbviament estem parlant d'un exemple d'una persona que no és responsable de les seves emocions. Està posant a l'altre la responsabilitat de que jo no ho passo, que jo no el passi malament, però és per culpa teva, perquè si estiguessis a casa, uh-huh, això seria un exemple dolent d'una... I n'hi ha més, també hi ha persones que diferents al cas que acabo d'explicar, sí, com que sobreempatitzen. Són gent que tenen com a objectiu complaure els altres, solucionar els problemes dels altres. Es culpabilitzen. Són, els altres són més importants que ells, no? Normalment són també persones que es desconnecten de les seves emocions, uh-huh, perquè, òbviament, si connectessin no estarien sempre pensant en resoldre les dels altres. I són persones que tenen molt conflicte, tenen molta por al conflicte, perquè tenen por al dolor, a l'abandonament, i uh-huh, prefereixen ser servilis, estar al servei dels altres, que no reflexionar en què està passant a la,
clar,
seva vida.
Per evitar-se problemes, de dir, ostres, doncs si faig tot el que vol la meva parella, per exemple, m'evito baralles, m'evito potser que es cansi de mi i em deixi, o també amb les amistats també pot ser el mateix. No es pot donar en qualsevol cas, no?
Sí, posar límits. Jo tinc, uh-huh, tenia un cas a teràpia d'una noia que havia deixat fa molt temps a un noi, però quasi 2 anys, i ell encara li enviava 2 o 3 missatges al dia, els típics bon dia, que has dinat, bona nit. Uh-huh. I això ara, al començament, cada 4 hores li explicava, i ella no el podia tallar. I estava en la teràpia i em deia, Montse, és que no puc fer-ho perquè sé que li faré mal, però és que està com allargant una situació que ella no vol i que l'altra tampoc li ajuda.
Clar,
perquè
clar,
no pot tallar, uh-huh, no. Prefereix contestar, sí, sí, muy bien, gracias, hasta luego, fins demà, que no. Ostres, podíem parlar un cop a la setmana? Que ja no tenim aquest vincle que teníem fa 18 mesos enrere. Uh-huh. I això també passa amb persones que els costa marcar els límits.
Uh-huh. Anem amb més coses. Anem a parlar de la responsabilitat afectiva pròpia,
sí,
que també és un tema important, perquè què vol dir ser responsable d'un mateix?
Val, jo crec que aquest és com el més nuclear, no? És com, com puc ser responsable amb mi mateix per després,
clar, al final,
projectar-lo
si
por ahí,
tu,
no?
Aprens a fer-ho amb tu mateix, serà més fàcil al final poder-ho fer amb la resta, no?
Bueno, és com tot, és molta consciència, mm-hmm, és com saber-te escoltar, investigar, mirar cap endins, escoltar quines són les emocions que tens davant d'un tema, d'una persona, com nosaltres diem com el tema de xirriar, no? Mm-hmm. Què t'està xirriant? Observa, no? Oh, és que estic aquí i estic nerviosa. Espera, observa, hi ha alguna cosa al teu voltant que t'està posant nerviosa. Ah, és que no sé què, no sé quantos. Però és molta investigació personal. Mm-hmm.
Clar, moltes vegades sí que sabem quin és el problema i a vegades no el volem afrontar.
Doncs responsabilitat afectiva, esperes a les... Mm-hmm. És veritat, t'has de preparar. A vegades en teràpia preparem l'escena d'una persona que li costa molt confrontar amb una altra. Mm-hmm. Vull dir, es fa cadira vacia, buida, i veure com ho fem, com el volies fer, no? Què et passa amb tu, no? Perquè també moltes vegades és més mental que real, però a nivell sensorial també patim molt. Però en realitat, per mi és tractar-te bé, és com buscar un espai de cuidado, de saber qui ets, per després relacionar-te amb els altres, no? Encarregar-te de ti, tenir cura, expressar les teves necessitats, ser compassiu, com cuidar-te. En general, per mi és com un exercici molt profund d'atenció interna i de cuidado interno, per després saber conèixer millor què t'està passant amb els altres.
Mm. I després també, després de fer l'exercici que ha explicat la Montse, no?, que seria escoltar-se a un mateix i saber què vull, encarregar-te de l'altre, vull dir, saber-ho comunicar d'una forma assertiva i clara, i crear un espai on puguis escoltar de forma activa a l'altra persona i crear aquest espai de conversa, perquè al final en qualsevol tipus de relacions hem d'arribar a acords, uh-huh, acords, posar límits, deixar clar què vols tu, què vull jo, sigui una relació curta o sigui una relació de tota la vida, com hem dit abans. És superimportant crear aquest entorn per poder dialogar d'una forma educada i curosa.
Uh-huh. Ens queden 3 minutets, una mica menys. Anem, si voleu, avançant ràpidament. Parlem això d'aquesta comunicació cap a l'altre. M'interessava molt el tema també, per exemple, del canvi d'opinió, de poder expressar.
Vale.
El que és el canvi d'opinió quan potser tens una relació, sigui la que sigui, i tu doncs decideixes hi ha alguna cosa que vols canviar, vols fer,
sí,
diferent. Això, clar, per tal de poder expressar amb total llibertat i tranquil·litat aquest canvi d'opinió, hem de tenir aquesta, hem de fer tota aquesta prèvia de tenir aquesta responsabilitat afectiva tant pròpia com cap als altres, no?
Sí, correcte. A més, és bastant habitual que en el desenvolupament d'una relació hi hagi moviments perquè no són estables i van passant coses a la nostra vida que, de sobte, el que era una opció ja no és tanta opció. I si estàs amb algú, s'ha de comunicar. I s'ha de comunicar des d'aquestes paràmetres que hem parlat. Uh-huh. Però, a més, en aquest cas és com poder sostenir la resposta de l'altre. Si t'estic dient que he conegut algú i que m'agradaria potser tenir algun tipus d'apropament a aquesta persona, és molt sincer i està molt bé per la relació, però si l'altre no el pot encaixar, llavors és un moment o de parlar-ho o de tancar la relació. Però és veritat que els canvis succeeixen, és normal en una relació de parella i depèn de quins, com aquest, s'han de posar sobre la taula i llavors sostenir a l'altre si s'enfada, sempre que sigui educada, educadament, no? Però això per mi és una de les coses més importants. Per això, no? Que no, les relacions no són sempre iguals, n'hi ha moviments i en aquests moviments doncs, posem el focus en altres coses.
Si ara veiem que, escoltant aquesta entrevista, diem, ostres, crec que no tinc gaire responsabilitat afectiva, com podem començar?
Hi ha un llibre molt bo, és Que sea amor del bueno, de la Marta Martínez Nuboa, jo el recomano, és superbo que se'l revisi i que faci una autoreflexió de com ell està fent a la seva vida les relacions que està establint, no? I com ho són i com les quiere i fins quan i tot això.
Doncs Montse, Carol, avui ha estat una mica més curtet perquè tenim aquests blocs de publicitat electoral, però us agraeixo moltíssim que vingueu i ens expliqueu temes tan interessants i que crec que poden ajudar molt a qui ens escolta doncs a començar a fer-se una mica millor per ell i pel seu voltant.
Gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.